Ràdio Estel. Fundacions Ara i Demà.
Hola, com ha anat la setmana? Esperem doncs, que aquest petit pont de divendres, amb aquesta festa del Pilar, doncs, us hagi anat la mar de bé i us hagi deixat el diumenge per descansar i gaudir amb la nostra companyia. Ja sabeu, les fundacions prenen el relleu a la sintonia de Ràdio Estel, aquest cop doncs, per treure del forn l'edició número 71 del Fundacions Ara i Demà. Un bon dia perquè durant uns minutets avui tots tornem a penjar-nos la motxilla a l'esquena i tornem a entrar a l'aula, sí, a l'aula. Amb l'inici del nou curs escolar dels més petits hem cregut que era un bon moment doncs, per parlar amb el senyor Joan Vila, que és membre de la Comissió d'Educació de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Amb el senyor Vila repassarem el present i, sobretot, el futur que ens espera a nivell educatiu. Un any més, amb la vostra participació, com a participació bàsica, doncs, per tirar endavant el programa. Recordeu que si voleu contactar amb el programa, només ho heu de fer, us heu de dirigir a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Anoteu bé, el seu web és www.ccfundacions.cat. Si preferiu, per altra banda, fer una consulta a través del correu electrònic, ho podeu fer a través del info@ccfundacions.cat. Al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet, el gran Toni Huguet de les vies de so, i el Marc Malloles, qui us parla. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs vinga, com dèiem en el sumari d'un dels responsables de la Comissió d'Educació de la Coordinadora Catalana de Fundacions, el senyor Joan Vila, que ja ens està escoltant des de l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ho deia a l'inici, sempre quan començàvem el curs, sobretot quan érem més petits, no? Aquell temps de nostàlgia, que alguns estrenaven motxilla, els altres estrenaven estoig, això sí, sempre amb els llapisos i els bolígrafs ben afinats. Comencem temporada de curs escolar, de fet fa pocs dies que s'ha iniciat. Com es planteja, senyor Vila, aquest inici?
Home, és un inici especial, perquè és veritat que vivim un moment de molta incertesa. Des del punt de vista econòmic, només cal llegir el diari i, diguem que, per resumir-ho d'alguna manera, podríem dir que l'economia està en una situació delicada, inestable, que, com ja hem vist des del juliol de 2010, afecta el món educatiu, bueno, afecta tot el món, però sí, també, per tant, el món educatiu. En aquest context, per tant, és difícil de planificar, és difícil de tenir certeses, i llavors jo sí que penso que tenim un patrimoni important en el món educatiu, i jo penso que en tot el país, que és la convicció de voler sortir d'aquest moment d'incertesa i d'inestabilitat, i en el món educatiu en particular, també la certesa que estem fent una feina que és rellevant, que és insubstituïble, que l'hem de fer amb il·lusió i que probablement és una de les claus per sortir d'aquesta situació complicada en la que ens trobem.
Després, sens dubte, parlarem doncs, de temes d'actualitat, evidentment de doncs, el punt d'educació, que és bàsic, segurament, per sortir de la situació econòmica en la qual ens trobem. Però abans d'iniciar tots aquests temes, que parlem una mica de l'actualitat, també del futur, ens pot explicar exactament quina és la missió, diguem, de la Comissió d'Educació de la Coordinadora?
Sí, mira, la coordinadora, la Comissió d'Educació el que vol és aportar a la societat elements de reflexió sobre l'àmbit educatiu. És a dir, vol ser també un agent, vol ser una veu en el món educatiu. Per tant, una veu també separada i diferent dels interessos doncs, dels mestres que ja tenen les seves veus, o una veu diferent de les entitats patronals, que també estan organitzades. Com que hi ha moltes fundacions que intervenen en l'àmbit educatiu, tant en la formació reglada com en la formació no reglada, com en la formació superior, doncs ens sembla que aquesta és una veu que ha de poder tenir un canal, i la comissió vol agafar una mica aquest relleu. És evident que no som els únics, però que en tot cas també poder portar elements de reflexió des d'aquesta sensibilitat, des d'aquest espai social que ocupen les fundacions amb finalitats educatives.
De fet, avui estem amb el programa 68 ja del Fundacions Ara i Demà. Han passat al llarg d'altres edicions, doncs, diferents fundacions que es dediquen bàsicament a l'educació, a la formació. Sí que és cert que sembla que hi ha un tret en comú. De fet, aquesta és la tercera temporada, quan ens iniciàvem, per desgràcia, en el programa ja estaven també immersos en la crisi, però sí que és cert que des de les primeres fundacions que han anat passant d'educació, de formació, tots tenen el mateix tret en comú, que parlen de que és bàsic seguir-se formant per sortir del pou en el que estem immersos. És cert?
Sí, i tant, i tant. Clar, hi ha múltiples estudis en un país que té una taxa d'atur tan alta com és el nostre. És veritat que fa uns anys, per exemple, hi havia estudiants que deixaven els estudis per anar a treballar.
Cert.
I per exemple, ara hi ha persones que estudien el tema del fracàs escolar que constaten o que aporten com a hipòtesi el fet que el fracàs escolar hagi baixat perquè ha baixat la demanda de llocs de treball, és a dir, la captura que els llocs de treball feien de joves que encara no havien acabat la seva formació. Clar, això, malauradament, avui no passa. I la gent que estudia això diu, bueno, en aquests moments, per trobar feina, es necessita una qualificació mínima del batxillerat. Per què? Perquè, clar, un empresari s'hi pot triar en aquests moments que, malauradament, hi ha molta més demanda que oferta de llocs de treball, doncs es tria gent amb nivells de preparació més alt. I aleshores, aquest seria un exemple que ens serviria per dir, no, clar, la formació és fonamental. Ja no amb aquest exemple que posava, sinó llavors ja si volem anar a l'excel·lència, és lògic que tinguem tècnics ben preparats a través de formacions professionals adequades que responguin a les necessitats del món del treball, que a mi em sembla que també és una de les claus per sortir d'aquesta situació en la que tenim. És a dir, formar-se és evident que sí, però a més, una formació que respongui a les necessitats del món productiu. És a dir, hem de fer aquest model un pèl més eficient del que és ara.
Com es motiven aquest alumne, sobretot a l'edat bàsica dels 17-18 anys, que ja s'ha de començar a encaminar a la que és el batxillerat, després finalment a la formació, ja sigui un grau superior o sigui universitària, que veu com està la situació, que veu que o coneix gent que té experiència en el sector i no treballa, a posar-se en aquell món que potser a ell li agrada, com pot ser, no sé, el periodisme o la medicina, i saben que està molt saturat, com se'l motiva en aquest alumne a que tria allò que li agradi perquè si es forma bé, si agafa bons coneixements, acabarà trobant feina? Perquè, clar, pot haver-hi també molta gent que tiri la tovallola.
Sí, i tant. És una pregunta difícil.
Sí, molt difícil.
De respondre,
no crec que tingui la vareta màgica.
És que si la tingués,
sí,
bueno, potser m'atreviria a anar a un altre lloc per intentar desembussar la situació. Però com es motiva l'alumne? Home, jo crec que d'entrada podem canviar els plans d'estudis. És a dir, encara, tot i que hem fet grans passos amb això, però encara el nostre model educatiu potser està massa basat en sistemes més de la il·lustració, pensant més en la teoria que no pas en la pràctica, i semblaria que la motivació de l'alumnat podria venir per uns estudis que tinguessin un component pràctic més rellevant, més ben pensat, que aquest component pràctic ja fos adequat per anar a la desembocadura del treball, és a dir, que no fes falta encara una formació complementària després. Ara, el tema que tu planteges en el fons, que és dir, sí, però és que no t'oblidis que em sembla que hi ha xifres que parlen de que a prop del 20% de joves de menys de 24 anys no troben feina a Catalunya. I aleshores, és clar, davant d'aquesta realitat, ja podem parlar de si l'estudi és pràctic o no és pràctic o és teòric, que tenim aquest coll d'ampolla que em fa l'efecte que no podem arreglar solament... Vaja, no el podem arreglar des del món educatiu, s'ha d'arreglar, des d'una millora dels recursos que té la societat. Clar, aquesta crisi, vulguis que no, ve determinada perquè no tenim recursos, o ens adonem que tenim molts menys recursos dels que tenia. També és veritat que una altra cosa és pensar si els estem repartint bé. El marge de maniobra que tenim és dir, si falten recursos, és evident, no podem tancar els ulls davant d'això, però estan ben repartits. Si tota la societat veu que l'educació és una prioritat, dels pocs recursos que tenim hi va una quantitat de recursos a l'educació coherent amb aquesta, amb el fet que diem que és una prioritat, ni podrien anar més perquè tenim situacions realment complicades.
De fet, les retallades segur que no ajuden de cap de les maneres a tirar endavant tot plegat, però clar, també coses bàsiques com més sanitat, com que segurament està, si no al mateix nivell, i potser inclús estaria per sobre,
sí.
També pateix totes les retallades possibles.
Sí.
Estem en un moment molt, 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 molt complicat, la veritat que a nivell d'educació i a nivell en general, però també ens agrada doncs, intentar donar aquest punt, sobretot d'il·lusió, perquè al cap i a la fi la gent que està estudiant ara serà el futur de Catalunya d'aquí 10-15 anys, per tant
sí.
També hauran de ser la gent que tiri endavant al país.
Mm-hmm.
Quan parlem de fracàs escolar,
mm-hmm.
A qui se li pot aplicar? A l'alumne? Al professorat? Als pares? De qui seria la culpa? O és un matxembrat que tots tenen
sí.
La seva part de culpa?
Jo crec que tu dius, a veure, el sistema educatiu pot fer-ho millor, i tant que sí, i tant que sí. Però també és veritat que en aquests, fa uns anys es parlava, es va posar de moda aquest terme dels ninis.
Sí, de fet vam fer un programa i tot de televisió que
deia
ninis. Sí.
Jo llegia l'altre dia, ara em sap greu no recordar on, però que una noia que deia, no, deia, era de Tortosa, em sembla, i que treballava des de ben bé els 16 anys en feines de, diguem, molt mal remunerades, però família desestructurada, ella s'havia de fer responsable de 3 o 4 germans, i feia pensar molt el que deia aquesta noia. Deia, jo no em puc permetre el luxe de ser nini. Què vull dir amb això? De dir, és que aquest resultat o aquest fenomen dels ninis, esclar, es dona en una societat benestant, en què
si
l'alumne no treballa ni estudia, té un coixí que, no sé si interpretant bé o malament les coses, però dona un determinat suport a l'alumne, des del meu punt de vista, no gaire bo, perquè no l'estimula a espavilar-se, no l'estimula, diguem, a voler guanyar el món i a voler guanyar el pa de cada dia, per dir-ho així, no? Per tant, això és veritat, que ho hem de canviar.
Sí,
ho hem
sí.
de canviar. I a mi em fa l'efecte, també, que des de les fundacions, des de qualsevol agent social, podem dir, no, és que estem vivint una situació difícil, i és evident que sí, però també és veritat que hem de pensar què podem fer nosaltres per ser més eficients. I, per tant, també com a societat civil catalana que som, pensar que això no solament ho han d'arreglar els polítics, ells hi tenen un paper molt important, però realment hem de ser tots que intentem reinventar allò que estem fent, en clau d'una major eficiència. Vull dir, em fa l'efecte que en aquest moment això és obligat.
Avui estem parlant en aquest primer capítol de la temporada del Fundacions Ara i Demà amb el senyor Joan Vila, que és membre de la Comissió d'Educació de la Coordinadora Catalana de Fundacions. M'agradaria tocar un dels temes que, sens dubte, no en aquests temps, sinó ja fa uns anys, doncs abans, quan, per exemple, jo estudiava, estic parlant de fa 15 anys aproximadament, a la meva aula potser hi havia un estranger, dos estrangers, era un fet que no era massa habitual. Però ara les aules normals, tant sigui de l'educació, després de la primària, després de l'ESO, després de l'institut, és molt habitual trobar molta gent de diferents països. Això hauria de ser enriquidor per la classe, per l'aula, o és un problema? Perquè més és, no para de ser constant, de que potser comença un curs, arriba un nou alumne, estem al gener, arriba un altre alumne. Això quin creu que és l'inconvenient o l'avantatge, senyor Vila?
Miri, jo amb això vull ser agosarat. Jo li diria, és enriquidor, és enriquidor. També és veritat que suposa un esforç per
tothom,
per la classe, per l'educador, pel mateix alumne.
Sí, tant.
Però, en tot cas, a mi em fa l'efecte que, superat el problema comunicatiu, que és el problema fonamental, es pot treballar i realment aporta beneficis, és a dir, el fet de poder conviure a l'aula amb persones d'altres cultures, d'altres indrets i tot plegat, és un enriquiment. I hi han estudis que de fet evidencien això. Ara a mi se m'acut perquè conec la realitat educativa de la Garrotxa, doncs que és una zona en què tradicionalment hi ha hagut molta immigració i allà s'han fet les coses d'una manera que ha dut a que en aquella comarca els resultats educatius siguin dels més alts del país. Llavors dius, potser sí que si analitzem el problema d'una manera, diguem-ne, menys acurada, menys minuciosa, aquesta seria una hipòtesi plausible de dir, no, els resultats escolars es veuen afectats per la incorporació d'alumnes d'altres països, però quan tu mires amb més precisió, jo crec que la hipòtesi no es podria anunciar d'aquesta manera. És a dir, és veritat que comporta un esforç, però a mi em fa l'efecte que les causes del sobreesforç sovint són altres i potser sí que a vegades van associades també amb l'arribada de persones nouvingudes al país, però són més aviat doncs, la desestructuració familiar, altre tipus de dificultats socials que dificulten l'aprenentatge d'un alumne determinat i això pot tenir llavors també ressò en el grup, però diguem seria agosarat. Bueno, no estaria d'acord, crec que no seria cert el fet de dir que els alumnes de fora són un inconvenient.
També potser un altre dels inconvenients podria ser, ni molt menys ho he dit jo, que pugui ser un inconvenient, però sí que és veritat que bé, no deixen de ser doncs, això, obstacles que s'han de superar, perquè al cap i a la fi també estem vivint en un país, aquí a Catalunya sobretot, que és multicultural i al final acabaràs no només estudiant, sinó treballant, probablement compartint vida, sent veïda, o sigui que al final és el pa de cada dia. També un dels inconvenients podria ser, per exemple, el ràtio del qual parlem a les aules d'ESO, que està situat entre 30 i 35 alumnes. Això també suposa doncs, que l'alumne s'hagi de, sobretot d'aplicar molt més, perquè al cap i a la fi, a l'haver tants alumnes, també ha d'haver-hi una part molt important personalment de cada alumne de tirar endavant ell mateix el curs, perquè el professor tampoc pot estar molt a sobre d'ell, perquè hi ha molts més casos i molts més alumnes a dintre l'aula, no?
Això és evident. No seré jo que digui que és igual tenir 30 alumnes que tenir-ne 35 o tenir-ne 25 que tenir-ne 30. És evident que no és així. I per això jo deia, bueno, estem en una situació de manca de recursos i escolta, si no hi ha més solucions, doncs hem de acceptar el que ve i procurar-hi treballar el millor possible. Tu apuntaves una cosa que em fa, bueno, que és fonamental. Qui aprèn és l'alumne. Qui aprèn és l'alumne. És a dir, podem imaginar-nos una situació ideal d'un educador amb tres alumnes i si realment no estan motivats o no volen aprendre, és que no aprendran res. És a dir, l'aprenentatge es basa en l'esforç personal d'aquell que vol aprendre. Ara, també és veritat que l'educador ha d'estar pendent d'ajudar l'alumne quan té una dificultat i això, diguem-ne, que és més complex amb més alumnes que amb menys. Per tant, objectivament, no crec que hi hagi ningú del món educatiu, estigui a l'administració, estigui a les aules, pares, etc., que diguin que és preferible tenir més alumnes que menys. No, no. Ara, això és una dificultat insalvable? Home, doncs penso que no. Penso que no, que també podem trobar estratègies per organitzar les aules que ens ajudin doncs, a arribar una mica més enllà. És aquella idea que apuntava de dir, davant d'unes noves circumstàncies, doncs tots tenim l'obligació de repensar, de reinventar-nos i d'intentar trobar noves solucions o trobar solucions als problemes que ara se'ns estan plantejant.
A veure si podem, entre tots, il·luminar una miqueta el camí i dir-nos quin creu que poden ser les professions de futur, sobretot un futur immediat, per exemple, aquests alumnes que ara potser ens estiguin escoltant, que estiguin fent primer de batxillerat, segon de batxillerat, que ja estiguin en un punt una mica doncs, de començar a escollir què haurien d'estudiar i què s'haurien d'acabar de formar. Quin creu que seran això els camps que puguin tenir més sortides en un futur bastant immediat?
També és una pregunta que fa de mal contestar, perquè ens debatem sempre entre la idea de l'educació com a enriquiment de la persona i l'educació com a mitjà per accedir al món del treball. Mm-hmm. Entenc que m'estàs preguntant aviat per aquesta segona qüestió.
Cert.
Està clar que totes tots els estudis tècnics en aquests moments tenen una sortida gran, ja no aquí en el nostre país, o no solament en el nostre país, sinó també en països d'Europa o en països de l'Orient, Amèrica. Bé, sabem i s'ha vist que hi ha necessitat de persones qualificades en aquest camp. També en medicina doncs, passa el mateix, potser no tant, i aleshores en l'àmbit del que serien els nivells tècnics de formació professional, doncs veiem sortides en professions relacionades doncs, amb sanitat, veiem sortides en professions relacionades amb reparació d'immobles. En aquests moments no s'està construint res, però en canvi s'està fent molta rehabilitació d'immobles existents. I diguem que aquest potser seria el retrat d'avui, diguéssim, no? Veient que els demandants els ofertants de treball que estan demanant. Ara, també és veritat que aquest panorama pot canviar a molt curt termini. Hauria de canviar per anar bé a molt curt termini.
De fet, el que seria convenient és que la gent, sobretot els alumnes, doncs, tinguessin una vocació, perquè al cap i a la fi la feina estarà segurament complicada sigui quin sigui el sector, però com a mínim si tenen passió per allò que estudien i per allò que estan aprenent, doncs segurament els hi serà molt més fàcil després trobar feina.
Està clar.
Així, a moda de resum, quin creu que serà el balanç d'aquest any 2012-2013? Crec que estarem similar a l'any passat, que podem millorar una mica les coses?
Jo espero,
treballarem per això, però...
Jo penso que serà bo. Jo penso que serà bo. Perquè no et sé dir si objectivament o en valor absolut serà millor o pitjor que el que hem tancat recentment. Però que en tot cas hem de treballar amb aquesta esperança de dir no, hem d'intentar aixecar això. Sembla, pel que diuen els economistes, que des del punt de vista de tota la situació econòmica encara no acabarem de treure el cap, però sí que jo considero que estem propers a tocar fons, és a dir, que d'alguna manera potser també el que necessitem és dir, mira, ja hem tocat fons
i
a partir d'ara anem cap amunt.
Clar que sí. Clar que sí. Aquest hauria de ser el missatge, eh? Mm-hmm. Aquest hauria de ser el missatge.
Doncs... Esperem-ho i treballarem per fer-ho.
Així m'agrada. Estarem atents a tots els moviments que facin des de la Comissió d'Educació. Avui hem parlat amb el senyor Joan Vila, això, un dels responsables de la Comissió d'Educació de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Moltes gràcies pel seu temps, gràcies per la feina que estan fent i res, no parin, no parin, que això ho hem de tirar endavant entre tots.
Entre tots. Vinga, bon dia.
Una abraçada, bon dia.
Que vagi bé, adéu.
Fundacions Ara i Demà, els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs com sempre ens acompanya la sintonia final per donar alguna proposta, alguna activitat per fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. Seminari molt interessant el que proposa la Fundació MIFAS, Fundació Minusvàlids Físics Associats. Durant el mes d'octubre s'exposarà fins a 3 xerrades emmarcades dintre d'un seminari destinats a veure i reflexionar la globalització del món, la situació d'atur, les noves tecnologies i un munt de temes relacionats amb la situació crítica que vivim actualment. Les conferències seran a finals de mes, concretament els dies 25, 26 i 27 d'octubre. Per a més informació, podeu visitar la web www.ibei.org o la web de la Generalitat, que és www.gencat.gov/qualitatdemocràtica. I la segona proposta que us portem avui és molt teatral. La Fundació Jaume Casademont us proposa participar en la tercera edició Butaca. Aquesta conferència, basada en el teatre, comptarà en aquesta ocasió amb la participació de l'actor Lluís Soler i enfocarà la xerrada en la relació que es crea entre l'actor, l'espectador i el personatge. L'acte serà el proper dimarts, dia 16 d'octubre, a partir de 8:15 al Centre Cultural La Mercè. Si voleu més informació, com sempre, podeu entrar al web de la Fundació, que és www.fundaciojaumecasademont.cat.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs moltes gràcies, com sempre, per estar una vegada més a l'altra banda de la sintonia, per estar-nos sintonitzant amb el Fundacions Ara i Demà. Ens trobem la setmana vinent amb l'edició ja número 72. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Ràdio Estel.